Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
I ara, seguidament, Jordi Salata ens farà la presentació de les quatre columnes catalanes. En aquest llibre, Jordi Salata té una part de la memòria històrica de Catalunya. És la memòria històrica de les quatre columnes de capitells jònics, que tenien 20 metres d'alçària i 2,5 metres d'ample, construïdes l'any 1919 per l'arquitecte Puig i Carazal a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, que van ser derrocades el 1928 pel general Primo de Rivera, perquè era un símbol català. En Jordi Salat ens parlarà de la seva història, del pensament d'en Puig i Carazal, del simbolisme de les quatre columnes i la seva relació amb el pensament català i el pensament valencià, de la necessitat de restituir-les i de la campanya que promou la seva restitució. Perquè allò que la dictadura va derrocar, una autèntica democràcia té l'obligació de restituir. Catalunya, amb les llibertats democràtiques, ha de recuperar la imatge pública de la seva cultura, d'allò que en diem la catalanitat. Ho va fer també per deixar els monuments que la representen, que entre d'altres exemples és un cas sobre les quatre columnes. Us deixo amb Jordi Salat.
Bona nit, gràcies a tots per la vostra presència. Parlarem una mica d'aquestes columnes i començaré per veure la imatge. És una imatge que a molta gent ha sorprès perquè no se sabia de la seva existència. I fins i tot algunes persones catedràtics de la Universitat de Barcelona s'havien doctorat en arquitectura i quan van veure aquesta foto van quedar sorpresos. Això vol dir que no solament es van enderrocar i es van enderrocar perquè era un símbol català, sinó que durant tota una dictadura s'havia aconseguit amagar aquesta fotografia. Aquesta fotografia la vaig veure jo ja fa ara uns 14 anys amb una postal d'aquestes de turisme que hi ha en molts llocs de Barcelona, però darrerament no la veig, o sigui, no sé què se n'ha fet. El que passa és que, afortunadament, ara sí que s'ha donat a conèixer tant les columnes com tot el projecte que hi ha al darrere. Puig i Carazal va fer realitat un projecte que li van encarregar el que són el gremi dels industrials de l'electricitat de Catalunya, que en certa manera són els avantpassats dels que avui han presentat aquesta OPA de gas natural contra Endesa. Hi ha una lluita que fa molts anys que dura aquí a Catalunya per controlar l'energia. Aquells industrials que en el seu moment volien convertir Barcelona en una capital, a més de catalana, una gran capital europea, van decidir fer una exposició universal per l'any 1929 i després de diversos estudis van decidir que el lloc ideal era la muntanya de Montjuïc. Van presentar un concurs a diversos arquitectes i va guanyar el concurs Josep Puig i Carazal. Quan Josep Puig i Carazal va projectar tot aquest recinte firal, el va fer com un conjunt arquitectònic que en certa manera havia de reflectir el seu pensament. Puig i Carazal, que havia estat recuperant totes les tradicions catalanes, havia recuperat l'art romànic i havia recuperat també a les seves obres la figura del Sant Jordi i la figura també de les Verges Negres, quan ell va restituir el monestir de Ripoll l'estandard que també s'havia oblidat. El va restituir després en temps de Franco aquell estandard es va tornar a perdre i després s'ha tornat a restituir. Puig i Carazal, una de les coses que ell tenia molt present, ja des de molt petit, és la catalanitat, i ara fa una poesia que es deia La gent estranya que a nostra terra ha endogalat. És un verb que ja sabeu que vol dir posar el dogal. O sigui, ell des de molt petit ja feia poesies i era conscient que Catalunya algú la tenia dominada i sempre va créixer amb aquest sentiment catalanista. Quan va acabar la carrera d'arquitectura, ell va fundar l'Institut d'Estudis Catalans, va fer la Junta de Museus, va tenir càrrecs importants a nivell polític de Barcelona. I una de les frases que ell va dir, que avui està, sembla que l'haguessin dit ahir a la tarda o avui aquest matí, en aquella època ja es parlava de l'Estatut de Catalunya i ell va posar en alerta els polítics dient que la contenció d'uns estatuts que feien forasters als naturals i naturals als forasters era un perill per Catalunya. Ho podeu veure des de l'any 1909. Ara no han canviat tant les coses. També tenia molt present que hi havia unes fronteres naturals en les nacions i unes fronteres artificials. I ell deia que als pobres no se'ls esborrarà pel fet que determinats poders imperialistes fiquin fronteres artificials i els divideixin, com és el cas de Catalunya, que l'havien dividit a una banda i altra dels Pirineus. Ell considerava que els Pirineus eren el centre de Catalunya. Per ell, Occitània, la Provença i el que coneixem com Països Catalans era una nacionalitat. Després, si mirem la frase que ell va dir en aquella època, el 1919, veurem que un filòsof català, que és Francesc Pujols, també un desconegut, va dir que el pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. Com podeu veure, en certa manera, el fet de restituir aquestes quatre columnes era retrobar-nos amb un pensament que va rebrotar al llarg de la història moltes vegades. També era adaptar-nos sobre la manera de ser Europa. Europa va voler reconèixer les nacionalitats artificials i, com estem veient, continua incidint en el mateix. Vol reconèixer Espanya, vol reconèixer França i vol reconèixer Gran Bretanya, però no vol reconèixer Irlanda, ni Euskadi, ni Catalunya, ni Occitània. Continuem amb la mateixa mentalitat. Ell pensava que hi ha una altra manera de distribuir les nacions a Europa i al resta del món. I aquesta manera és una basant-se en un esperit natural. Les nacions tenen una configuració natural. Més endavant veurem com altres pensadors catalans també ens han avisat. Hi ha un nacionalisme que és natural, no polític, en el sentit de fidelitat a les constitucions. El seu projecte bàsicament era, com poden veure a la pantalla, tot un conjunt arquitectònic en el que veiem que la plaça que avui tenim com a plaça d'Espanya no havia de ser com és ara, en aquelles columnes, sinó que tenia que haver un excedre, que és aquest semicercle, amb tot de columnes, que és el lloc on els grecs, perquè tot el conjunt ha de tenir una base hel·lènica, i concretament jònica. Ell aquí volia representar el lloc on els grecs es reunien per dialogar, que és l'excedre, després pujava tota una creu, al final de tot hi havia el que ell en deia el Palau del Saber Antic, i en un punt aquí distant, concret, això és el que hem dit abans de la plaça de l'Excedre. Aquí és com havia quedat el conjunt. Aquí dalt ja es veuen que ell havia situat les quatre columnes amb quatre victòries alades. És molt important el simbolisme de les quatre victòries alades. El que ell en deia el Palau del Saber Antic l'han canviat. La seva estructura era una estructura bizantina. Per ell la cultura que representa la cultura natural de Catalunya dels Països Catalans és una síntesi entre el cristianisme bizantí, les lleis de Roma, el pensament hel·lènic i també la cultura ibèrica. Aquí una altra vegada més veiem les quatre columnes i totes les estructures del projecte, així com ell l'havia dissenyat que quedés. Les quatre columnes i el palau que, com poden veure, no té res a veure amb el que van fer després. La forma aquesta de la creu era bàsica també per ell. Això tenia que ser la muntanya de Montjuïc, que ell tenia molt clar que aquesta muntanya en certa manera tenia que ser l'acròpolis d'Atenes. La cultura jònica és la que ell volia ficar en aquest conjunt arquitectònic de Montjuïc. I aquestes, els capitells jònics, que és molt important perquè no és igual la cultura jònica que altres cultures de Grècia, perquè a Grècia hi ha diferents cultures. La cultura jònica és la que ens parla dels mits de l'Homer, i després a la cultura llatina, el Virgili també va reivindicar o va revifar aquests mites. A Grècia ja existeix un temple amb quatre columnes. És el temple de la deessa Atenea Miquè. No sé avui si em podré extendre massa, però vull que sàpiguin que aquesta deessa Miquè és la deessa de les arts, de les ciències, del pensament, de la saviesa. Si d'algun paral·lelisme l'haguéssim de trobar entre aquesta deessa de les quatre columnes amb la cultura catalana, és la que fa referència a les verges negres. Les verges negres que ens han fet creure que les pintaven al fum de les espalmes no és veritat, això. Les verges negres tenen molt a veure amb aquest simbolisme de l'Atenea Miquè, tenen molt a veure amb la deessa Isis, amb la deessa Gaia i amb la pedra negra de la cava. O sigui que per mitjà d'aquesta cultura que havia sintetitzat Puig i Cadafalch, les lluites que avui hi ha de civilitzacions no es donen, perquè ell va trobar una síntesi entre el que és l'Islam i el cristianisme. El que passa és que no és igual. El cristianisme que a Catalunya s'ha seguit des de sempre, a través de la tradició de tots els florals i els trobadors, que el cristianisme que es va imposar a Europa a partir del segle XIII, quan es va fer una gran aliança entre Espanya i l'Estat Vaticà. Aquí tenim una altra vegada una altra fotografia d'aquest centre on es veuen els quatre columnes. L'he ficat en aquest reportatge perquè algunes persones li volen donar altres significats a aquestes quatre columnes. Jo he rebut correus de gent que les vol ficar a llocs diferents i amb significats diferents. Però no es pot canviar la voluntat de Puig i Cadafalch. Ell va ficar un conjunt arquitectònic i aquestes columnes, dintre d'aquest conjunt arquitectònic, tenen un sentit. Canviar-les, ficar-les en un altre lloc, es perd aquest sentit. I ja li van fer perdre amb altres coses, per exemple, el poble espanyol que no coneixem, per ell tenia que ser iberiana, els pobles ibèrics, no els pobles espanyols. Però per això almenys intenta que aquestes columnes es tornin a ficar al seu lloc i amb els capitells altres. Ara ficarem unes quantes fotos d'aquestes columnes. Aquesta és la primera que vaig veure. Aquesta és una quan se va fer la inauguració. Sembla estrany que amb tanta gent a la inauguració costés tant de trobar aquestes fotos. Aquesta és una altra foto amb una altra perspectiva. Com ha dit abans el Carles, 20 metres d'alçada i 2,5 d'ample el que és al mig fa molt impacte. Aquesta és una altra que la vaig trobar fa 4 dies en un mercat d'antiguitats on es pot veure que encara el palau aquí dalt no està construït, però es veu la perspectiva, que és una perspectiva que ara es veuria amagada o deslluïda per les dues columnes venecianes. Amb les columnes també dissenyades i les victòries alades, que alguna persona em diu, bueno, és que ara com són temps laics, aquests àngels no cal ficar-los. No són àngels, sinó que són victòries alades, i cal ficar-los, encara que no sigui per respectar la memòria de Puig i Cadafalch. El cas és que tot això, tota aquesta cultura arquitectònica representa una cultura que situava Catalunya com a una part d'un coneixement universal amb uns valors, uns principis, les van derrocar el general Pedro de Rivera quan, després de fer un cop d'estat el 1923 i després de destruir moltes coses que s'havien fet per tornar a recatalanitzar Catalunya, va tornar a descatalanitzar, castellanitzar. Una de les coses que va fer, no he ficat la biografia perquè tot el que va fer aquest senyor són moltes batalles, a Filipines, al Marroc, i jo sóc home de filosofia, no m'ha interessat. Aquí es veu la columna enderrocada. També he ficat aquesta foto perquè ara han sortit columnes per tot arreu. Ara algú ha dit que ha vist aquestes columnes per França, per Mallorca, i això no és veritat. Hi ha persones que no tenen interès en que restitueixin i una mica intoxiquen a l'opinió pública. Aquestes columnes es van enderrocar i no es troben enlloc. L'únic que es pot dir que són els capitells, però aquesta columna no es tanca amb els llocs. El que passa és que també he ficat això, perquè hi ha una tradició molt antiga de destrucció de lo que és la catalanitat. Jo vaig començar a centrar-me en els estudis quan la batalla de Muret. La batalla de Muret va ser quan determinada concepció del cristianisme va dir, mira, els càtars, els cristians, els vigents són heretges, però nosaltres no. Jo ho dubto, això. Ho he posat en dubte. El cas és que diverses vegades al llarg de la història Catalunya ha sigut vençuda i moltes coses catalanes s'han descatalanitzat. I altres vegades, quan han volgut fer estatuts, sempre han passat coses rares. Aquí no m'he ficat les dates, però podria posar noms de persones que s'han ficat contra els estatuts. Després de molts anys de silenci, que la catalanitat estava prohibida i Catalunya va estar sotmesa a una, jo li dic, forasterització, miri, pel que sigui, els catalans ho van tant despertar. I les colònies van tornar a reaparèixer. M'agradaria que escoltés una miqueta aquesta cançó. Entre altres coses, perquè ja fa molt temps que no l'escolto, saps? Jo l'escoltava quan era petit i anava al cine. Jo soc d'un poble que es diu les Borges Blanques. Anava amb un col·legi de cap allà. I quan s'acabava al cine, sonava aquesta cançó. És important que ho recordeu. Perquè avui dia sembla que molta gent ens fa vergonya que ens ha fet d'ara. S'ha de avançar perquè... Però en fi, la cançó és tota la sessió d'origen. Jo no voldria apropiar-me un protagonisme i dir, jo vaig veure aquesta foto, però és veritat. No puc negar que quan vaig veure aquesta foto em vaig quedar copsat. Miri, jo porto 14 anys buscant el simbolisme, buscant per què les va amagar, qui, per què, com s'ha de fer per restituir. I durant molts anys no en va fer cas ningú. Va fer cas un senyor, va presentar una moció a l'Ajuntament i li van delegar. Després ja anava enviant la foto i van veure uns senyors que em van dir, miri, nosaltres volíem conèixer perquè volem fer un monument als patriotes catalans, hem vist aquesta foto i ens sembla que aquestes columnes són el monument que busquem. Aquests senyors, senyors de la xarxa, han fet una campanya excel·lent. Jo he col·laborat també, a totes les rodes de premsa que hem fet, sempre hem estat a la xarxa i jo també. I afortunadament s'ha aconseguit que tant el Parlament com l'Ajuntament aprovi la seva restitució. Però encara que s'hagi aprovat la seva restitució, jo sempre deixo constància, a part de l'agraïment al senyor Enric Pedrosa, que és el que ha coordinat tots aquests moviments de la xarxa, i últimament també vull afegir la senyora Blanca Serra, perquè han fet una campanya intel·ligent i molt ben plantejada i amb èxit, perquè tant el Parlament com l'Ajuntament han aprovat la seva restitució, jo no tinc prou amb això. Jo vull que redescobreixi el pensament, la idea que tenia Puig i Cadafalch. I per què ho vull? Doncs perquè penso que aquest pensament és aquest que Francesc Pujols diu que rebrota sempre i és el pensament que ha de portar a la independència i el regiment dels catalans. Perquè tenim un sentiment, tenim un pensament i una voluntat de ser catalans. I això ho deia Puig i Cadafalch. La qüestió catalana és una qüestió de ser o no ser. Llavors jo penso que aquestes columnes són una vegada més aquesta voluntat que es comença a manifestar. Per mi restituir aquestes columnes, a més de fer un moviment als patriotes catalans, és redescobrir un pensament que ens té que portar una altra vegada més el que al llarg de segles s'ha volgut fer des de Catalunya. Crec, i amb això hi ha hagut una persona que m'hi ha fet creure, que és el senyor Alexandre Lofeu, quan jo va llegir el pensament, i avui ens hem de tenir aquí el Juli Gutiérrez de l'Ofeu, amb un llibre excel·lent sobre el seu avi. Quan jo vaig llegir el llibre del senyor de l'Ofeu, vaig quedar parat quan va dir que hi havia cicles a la història, hi ha homes civilitzadores, i hi ha unes homes que de tant en tant unifiquen nacions i després les fragmenten. I jo vaig pensar que tenia raó, i penso que la tenia raó. I de la mateixa manera que crec que és veritat que l'any 2029 hi haurà un procés en el que el procés de fragmentació de Catalunya, que va començar al segle XIII, una mica abans, entre la talla de Moret i el compromís de Cas, aquest procés de fragmentació s'acaba. I penso que de la mateixa manera que quan Catalunya es va començar a fragmentar, Espanya es va començar a unificar, passarà al revés. I aquests moviments, jo fa també bastants anys que vaig llegir el llibre aquest que s'hauria d'ensenyar a totes les escoles de Catalunya, que és La pau al món per la matemàtica de la història, i he seguit fets. El senyor de Lofeu va preveure el que passaria a Rússia, el que passaria a Berlín amb la reunificació d'Alemanya. Per què no podia tenir raó quan va dir que l'any 2029 entraríem a un nou cicle i Catalunya es reunificaria altra vegada, que reunificaria els països catalans? Per què no podem pensar que sí? Jo el que sí estic segur és que si això passa el 2029, no passarà de dir, mira, després de venjar-nos de tots els raïms, demà sortirem i serem independents. No, això començarà anys abans, amb una motivació cultural, una mentalitat diferent, ens ensenyaran algo diferent. Mentrestant, mentre hi ha persones que de diferents maneres estan lluitant per donar a conèixer aquest pensament, dic que sàpiguin que la campanya per la restitució, que entenc que és el primer pas, honorar els patriotes catalans per no renunciar a explicar el significat i la idea que tenia Puig i Cadafalch, el dia 16 de novembre del 2004 es va presentar a la roda de premsa la campanya per restitució dels quatre columnes com a monument homenatge als patriotes catalans. El 2 de novembre el Parlament de Catalunya ho va aprovar, ho farà tots els parlamentaris, el 2005. El 27 de gener del 2006 l'Ajuntament de Barcelona va presentar una moció i la van aprovar. Però la van aprovar amb un comentari que diu que es restitueixin a Montjuïc o a un altre indret. Aquest o un altre indret no té que ser. Per això la xarxa també, amb molta intel·ligència i molt ben planificat, pel senyor Enric Pedrós i la senyora Blanca Serra i tot l'equip de la xarxa, el dia 8 de febrer es va fer una roda de premsa i vam demanar que restituïssin el seu lloc. I jo, a la meva intervenció, vaig recordar que formen part d'un conjunt arquitectònic que té una base en la cultura jònica, que té una base en la cultura ibèrica. I ara estem esperant a veure com queda tot això. Ens fa por i ens preocupa que no les vulguin fer a un altre lloc. Aquesta campanya ha tingut moltes edicions. Hi ha hagut edicions de grans personalitats, la major part dels polítics de primera fila s'han adherit, intel·lectuals, pintors, associacions, fundacions, lògicament la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya també, i clar, i és un èxit aclaparador. Tothom vol que restitueixin les columnes. A mi em sembla molt bé que restitueixin, i a moltes persones, com un homenatge als patriotes catalans. I a tothom em sembla molt bé que recuperi la memòria de Puig i Cadafalch i el pensament que ell ens volia ensenyar. A l'any 2007 se celebrarà 50 anys de la mort. Nosaltres, de Puig i Cadafalch, esperem que es puguin inaugurar aquestes columnes. Ara es veu així el Palau Nacional. Nosaltres pensem que s'han de veure així el 2007, amb les columnes, on hi havia les columnes i van ficar les quals. Però al darrere, a la que és la plaça Marquès de la Corona, hi caben aquestes columnes, hi caben de sobres. Hi ha algunes persones que ens han dit, oh, és que quan fem la fira del disc, quan entren els camions amb els discos no podrem passar per entre les columnes. A mi això em fa pena. Aquests comentaris, jo quan era jove m'emprenyava molt, ara ja no tant. Ara sento pena quan sento això i quan ho sento dir en un català. Les columnes hi caben i recuperen el seu simbolisme. Jo no demanaré que tinguin a terra les dues columnes venecianes que ens hi van ficar, però sí que les restitueixin al darrere de les fonts. Però hi ha quelcom més. Puig i Cadafalch, al darrere del Palau Nacional, que tenia que ser palau del saber antic, amb tot el que això comporta, els seus coneixements, hi va ficar 9 rajos. Aquests 9 rajos que hi havia al darrere eren 5 de color groc i 4 de vermells. Havien de ser la bandera catalana. Això no costa tant de restituir. Això l'Ajuntament només diu que l'han allà canviar les bombetes i ja ho tenim. Per què no ho fan? Aquí no farà cap nosa els camions que vaig a descarregar discos allà a la fira del disco, eh? Per què no ho fan? Hi ha unes coses. A les fonts que van ficar hi ha una música i queda molt maco la combinació de colors. Jo hi he anat diverses vegades, sobretot a l'estiu. I jo he sentit unes cançons que em quedo esparverat. La Montserrat Caballé cantant en anglès, un dia vaig sentir una sarsuela. Vaig quedar encantat, jo. Vaig pensar, bueno, és que no podem ficar altres cançons aquí en aquestes fonts tan maques, unes fonts que les visiten tots els turistes que ven a Barcelona. No podem ficar el cant de la Senyera, no podem ficar la Santa Espina, o el gos de la Senyora de la Mercè, o la Gossa de Matirà del Serrat, o el Mare... No podem ficar cançons catalanes. Ara tinc entès que ja l'han canviat, però jo no sé quines cançons posen. Per què crec que s'han de restituir les 4 columnes? Doncs perquè jo crec que és el començament d'un nou cicle històric. I això és un punt de referència, perquè tots els moviments, els despertars intel·lectuals i nacionals comencen per una manifestació de símbols. És important que tornin a ficar les columnes i és important que tornin a ficar els ratxos tal com vostès els veuen aquí. Aquests que vostès veuen aquí blancs és per fer un muntatge informàtic, però hi hem ficat el fons de la fotografia groc, però ja es veu que el fons hauria de ser blanc i els ratxos grocs, i com vostès poden veure, són 9 ratxos i combinen. Jo no crec que Puig i Cadafalch volgués ficar 9 ratxos d'aquí per ficar una altra cosa. A lo millor volia ser davant 9-0, que li farem al Madrid i fins més, però no crec que fos per això. Tot això, com els he dit, penso que és important, a més, d'homenatjar els patriotes catalans, que és el millor monument que se'ls pot dedicar, per redescobrir el pensament català. Perquè jo els hi veré segur que a vegades he preguntat què vol dir ser català? I molta gent no ho sap. Em diu que ho som perquè ho senten. Però nosaltres hem de portar el nacionalisme català a un altre nivell. A part de la voluntat, que sempre va lligada als interessos financers i econòmics, a part dels sentiments que ja els tenim i els manifestem, a nivell intel·lectual hem de saber explicar allò que sentim, allò que volem. I això s'ha de portar a un nivell intel·lectual i penso que el Puig i Cadafalch ho va portar. I aquí hi ha una frase seva que està en funció de tot el seu pensament. Som una veu dels pobles, jo entenc que s'està referint a les nacions vernacles, perquè una altra cosa que ens ha recordat és aquesta paraula que per mi és molt important, perquè el nacionalisme català és un nacionalisme vernaclista i el nacionalisme espanyol és un nacionalisme constitucionalista. I això, algun altre dia, si tenim temps, ja explicaré les diferències que hi ha, que són essencials. Ell diu que les nacions de Racles ressusciten, i sempre, com he dit abans, ressusciten amb la manifestació d'un símbol. I els nostres símbols són els 4 pals. Tot això lliga bastant amb el que he dit abans de la teoria d'Alexandre d'Europeu. El 2029 és possible que per la matemàtica de la història es compleixin uns cicles, però és que anys abans ja s'està manifestant. I jo penso que la manifestació que es va fer l'altre dia a Barcelona per l'Estatut ja és una mostra d'aquesta manifestació. D'aquesta manifestació que, segons deu de fer, reeixirà el 2029. Però ja es veuen els senyals, ja es veuen aquestes manifestacions catalanistes. Hi ha l'Església Catòlica, que últimament està parlant molt des que l'Opus Dei està ficat a Roma, no sé per què es parla molt de la llengua materna. Mai a la vida havia sentit jo, fins que se celebra el dia de la llengua materna. El dia 21 de febrer vaig sentir l'altre dia que se celebra el dia de la llengua. Però què és això de la llengua materna? Tota la vida s'havia parlat, l'Església Catòlica, de la llengua vernacle. Jo sóc de la generació dels anys 60, i a missa, gent del Genai em van dir que s'havien de fer en català. I el Concili Vaticà II va dir que ser cristià devia ser parlar llengua vernacle. Què vol dir això? Vol dir que Jesucrist va dir que havien d'anar a predicar uns determinats valors del món als apòstols, i quan els apòstols li van dir, com ens coneixeran? Perquè diran que estem sonant. Diran, escolta, així, i tu qui és? Qui va dir que això està escrit a la Bíblia? El que passa és que alguns capellans, sobretot des de la Conferència Episcopal Espanyola, es veu que no se'n recorden. Allà està escrit, us reconeixeran perquè a tot arreu on anireu, l'esperit serà un fondral de les llengües i parlareu en la llengua de cada lloc. Senyors, la llengua dels països catalans, agradi o no a la Conferència Episcopal Espanyola, és la llengua catalana. Així doncs, jo pregunto, com és que des dels anys 60, des del Concili Vaticà II, hi ha hagut una acció reaccionària dintre de l'Església Catòlica? Deixo la pregunta plantejada. De totes maneres, els que vulguin informar-se sobre aquest tema, hi ha un llibre de Carles Cardó, que diu les dues tradicions del gran refús, molt interessant. També està escrit ja fa gairebé 100 anys, però és de plena actualitat, perquè explica aquestes coses. I aquests catalans, aquesta tradició religiosa de Catalunya, sí que té en compte l'any de Barracla. Altres tradicions no. També crec que és molt important que els catalans puguem entendre la gent que no estem sols. Les quatre columnes catalanes, les quatre columnes jòniques de Montjuïc, també les trobem a Andalusia. Crec que és moment de que, de la mateixa manera que des de Madrid, determinat espanyolisme castellanista ha volgut separar els andalusos dels catalans, que recordem que el fundador o el pare de la pàtria andalusa, Blas Infante, quan va dissenyar l'escut d'Andalusia, hi va ficar dues columnes jòniques. Dues columnes jòniques igual que les columnes jòniques que va ficar música de Franco Montjuïc. Perquè la cultura catalana i la cultura que avui en dia en Andalusia i que li dic dels països d'aquí, té la mateixa arrel de la cultura ibèrica, que ara veurem quin és el mapa de la cultura ibèrica. Però també és important veure que l'escut d'Andalusia que va dissenyar Blas Infante pels andalusos, pel nacionalisme andalús, hi ficava Andalusia per si, aquí posa, per Espanya i la humanitat. Això és mentira. A l'escut d'Andalusia original hi posa Andalusia per si, per a Ibèria i per a la humanitat. Algú ha substituït Ibèria per Espanya. I això crec que els andalusos ho han de saber. I els andalusos han de saber que les cultures jòniques els identifiquen a la seva cultura i també a la nostra. Sobretot els que viuen i treballen, i molts se senten catalans perquè viuen a Catalunya. Ibèria no és tota la península que viuen a Espanya. Ibèria és el que diem Occitània, Provença, part d'Euskadi, per no dir tota Euskal Herria, i el que diem països catalans, i el que diem dit països ètics, que és la part d'Andalusia. Això és Ibèria. No el que ens han volgut fer greu. I per tant, hem de recuperar, perquè de la mateixa manera que ens han derrotat columnes i símbols, ens han tergiversat les informacions culturals i les informacions històriques. I això també és una responsabilitat. Sobre el que fa el significat, avui no em puc estendre massa. Passaré les diapositives molt de pressa, perquè consideraria excessivament. Però sí que arribarem a un punt i els diré una cosa que entenc que és important i un altre dia farem una conferència més d'ara. Suposo que tots estem d'acord que els quatre pals és el símbol català. I han dit que també trobem les quatre columnes a la cultura grega i relacionada amb la cultura jònica. Però també la trobem amb una filosofia que té tractes de Pitàgores. Pitàgores està relacionat amb la cultura jònica i recentment jo he llegit un llibre del que vull fer ressò aquí d'un filòsof, crec que és un dels filòsofs que algun dia també hauria d'estar a tots els col·legis de Catalunya ensenyant-lo, perquè el que diu ell és molt interessant. L'escriptor es diu Joan Cabaret i el llibre es diu La teoria de les nacions. Aquest senyor, amb aquest llibre, explica molt bé la diferència que hi ha entre la cultura jònica i altres cultures gregues. Ens parla de Pitàgores, ens parla de Sòcrates, ens parla de la cultura del diàleg. I ens parla d'una cultura científica. I la cultura científica la trobem en Pitàgores, quan ell també parla de quatre núvols, que sumats són en deu. Tot això és un coneixement que ens han amagat, ens han tergiversat. I algunes vegades ens ha dit que això és esotèric, despectivament, perquè la gent no l'expressi. Jo penso que els catalans no han de ser, no han de ser tan tontos, m'ha de dir, de deixar-nos encerronar. Hem de demostrar que tenim amor propi, i si les nostres columnes estan relacionades amb la cultura de Pitàgores, siguin esotèrics o no siguin, les hem de defensar, i hem de defensar la seva identitat, i tota la cultura que comporta. També és cert que a la Càbala que es va donar a conèixer des de Catalunya al segle XI, la Càbala es va donar a conèixer des de Catalunya, i tothom ho reconeix, menys els catalans, o menys alguns catalans, parla del tetragrama, que són quatre formes. Aquestes quatre formes, la Càbala no les ensenya, són quatre lletres que per respecte no les marquen mai, les dibuixen. Saben vostès com les dibuixen? Doncs les dibuixen amb quatre ratlles vermelles sobre fons groc. O daurat. Em penso que hauríem de prendre els complexes, ens hauríem d'oblidar que la Càbala s'ha apropiat quatre aprofitats que la tergiversen i mirar el cantó seriós. Mirar el cantó seriós de la Càbala, com ha fet recentment, Art Harold, que és el crític d'art i de literatura més important que hi ha als Estats Units i una de les autoritats més importants a nivell internacional, que fa poc els hi ha dit, amb unes jornades que s'ha fet farà 15 dies a Nova York, que Salvador Espriu, Ramon Llull i altres personatges catalans estan influïts per la Càbala. Hem de prendre els complexes, ens hem de deixar de punyetes i fer-li cas. A mi, faig que ho dic i no fan cas, però jo no sóc tan tot. A més, jo no sóc estranger, sóc català. I els catalans fem molt cas als estrangers. Així doncs, jo els hi vull llegir un poema de Salvador Espriu. Aniré a poc a poc. Diu el següent. El títol és Arbre. I no sé si saben que... Ara es farà una pregunta i ara si entre tots ho trobem. A quin arbre s'ho fa recollir? Jo et vaig somiar, ens diu Salvador Espriu, majestat invisible, que plana per la faç de cada cosa, arrelat en dolor de la cendra, una de més, et portada, sepulcre, pare mort dintre meu en silenci, i et cridava amb paraules de vent, d'antics mineraris que ens tenen d'aire. No has respost mai al clam, i em deixaves, en tenença de nit, foc secret, alta flama, arbre Déu, en la nit. Jo això he preguntat durant molts anys, i fins i tot he preguntat amb els especialistes sobre el Espriu. A quin arbre s'està referint sobre l'Espriu? M'agradaria que abans que jo els ensenyés l'arbre de Salvador Espriu, aquest al que es refereix, pensés en un lloc. A quin arbre s'està referint? A quina nit s'està referint? Jo ho tinc molt clar, però si estic equivocat, rectifiquin. Jo els hi exposaré a vostès la meva opinió, però no parlo dogmàticament, jo no ho sé. Jo penso que és el que els hi vaig ensenyar. A mi em sembla que l'arbre Déu, però tant compte que Harold Bloom ja ha dit que Espriu era cabalista, ara ja ho puc dir jo, sense complexe. Fins ara no m'atrevia, feia por, de veritat els dic. S'està referint a l'arbre de la nit. I a la nit és aquesta societat en la que la veritat és absent, en la que manen els dictadors, que ens obliguen a pensar el que ells volen o el que ells escriuen a la llei, a la Constitució, a el que els donem la gana. I que quan algú s'atreveix a parlar amb una gent que fa pensar més que no pas feu dir, la prohibeix. I quan algú s'atreveix a ficar un símbol que pot representar aquest arbre, aquest coneixement, que avui no els puc explicar, però asseguro que se remonta molt a molt, fins no veure. I fins i tot el primer rei que van tenir els catalans, que és el rei Tugal, Caín, pare de la vellesa de la princesa Pineda. Però si agafen llibres escrits de Madrid, quan ha dit rei que és espanyol. No és veritat, això. Que rei en rei d'Espina. I com diu Puig i Cadafalt, Espanyols és el centre dels països catalans i d'Occitània. És el centre d'una nació. Jo ara els ensenyo aquest arbre que s'està referint. Jo no vull que vostès em creguin, perquè jo no sóc, jo només els puc explicar i estic aquí per compartir amb vostès el que jo penso. Si estic equivocat, m'ho diuen, jo potser que em posaré una mica vermell, però res més. I es veurà la raó. Però a mi jo penso que és aquest arbre. I aquest arbre, com poden veure, és molt important. I aquest arbre té quatre columnes. Aquest arbre representa la realitat segons una tradició molt antiga que la trobem a totes les cultures del món. Aquesta, el que aquí posa que és l'insol, és l'infinit, és el que els que ens van ensenyar la religió cristiana diuen que és el cel, en llenguatge infantil. Però l'infinit. L'infinit es manifesta en un acte de creació a través de quatre elements. Aquests quatre elements es troben a totes les cultures del món. Són els quatre elements clàssics. Quan estudiem el genoma humà, també hi ha quatre elements que configuren. I els segons que van escriure la Bíblia, quan van fer el Nou Testament, quan van seleccionar entre 12 evangelistes 4, és perquè també van reflectir aquest simbolisme. Aquest simbolisme és molt important. I nosaltres el teníem al nostre escut. I nosaltres el teníem al nostre escut, que ens l'havien derrotat. I jo no sé, i espero que el restituïm i que sapiguem què signifiquen. I a més a més, en aquests els patriots catalans, expliquem què signifiquen, perquè això, actualment, al món, amb aquest despertar que no entenc i m'identifico amb tot el que diu l'Europa, no solament hem despertat un canvi de mentalitat a Catalunya, hi ha un canvi de mentalitat al món. Aquest pensament que està relacionat amb la cara autèntica, la de cara al globo, no la d'altres persones que fan sectes. No, jo em refereixo a la cara seriosa. I estic aquí a Girona i aquí per això ho dic amb contundència, perquè aquí tenim el centre d'estudis per estudis a porta. Jo ho dic aquí perquè a més a més jo m'he cartejat amb una persona que és un generacional que és descendent de l'estuc a porta i m'ha dit que li fa vergonya que aquí a Catalunya es desconegui la cara. I aquesta persona al seu moment me va ajudar a donar a conèixer els quatre pals catalans perquè ella sabia que estava relacionat amb això. I per tant aquí ho dic amb força i des que ho dic Harold Bond ho dic amb convicció. Des que el disco de ser Harold Bond renova jo fa 15 dies jo m'he decidit a tota la premsa de Barcelona. Hi ha un diari molt català que això que va dir Harold Bloom, que Prim, Ramon Llull i altres personatges catalans de la cultura catalana estan relacionats amb la cara del fet, no ho han escrit, ho han censurat. N'hi ha un que sí que ho diu, i se n'ha fet presó. Jo he llegit un petit article de la passat força de l'avantguarda que ho explica molt bé, i el remeto amb aquest escrit. Perquè no es pensi que jo m'ho invento, i em sembla que no hi ha prou complexos de sobrevivir. Això ho he descobert fa poc, perquè un amic meu va demanar, Jordi, ja que estàs a la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, nosaltres tenim una prioritat, en donar a conèixer Colom en català. A veure si trobes alguna cosa relacionada amb Colom i la cama. I ho vaig trobar. I a més a més, de la mateixa manera que els hi hem demanat fa un moment un llibre, de Joan Cavaller, jo els he de dir que he descobert moltes coses gràcies al senyor Jordi Vivell. Algun dia, el senyor Jordi Vivell, la labor que està fent per demostrar, perquè escolti jo m'he trobat en filosofia i puc dir el que penso. I vostès poden estar d'acord amb mi o no. Però el senyor Jordi Vivell ho està demostrant científicament i com a historiador busca proves. I a mi m'ha ajudat molt amb algunes coses que diu. I de la mateixa manera que he recordat un llibre abans, jo estic esperant que surti el llibre Colom, príncep de Catalunya. Perquè aquest llibre s'hauria de vendre més que el Colom de la Vinci. Perquè sé els estudis que ha fet el senyor Jordi Vivell sobre Colom, i ha descobert coses molt importants. I una de les coses que ha descobert és aquesta, la concepció de la realitat. Tot això, si s'hi fixen en el centre d'aquest quadre, hi ha quatre lletres. Aquestes quatre lletres que són el lloc, fi, val, fi, el tetragramma, no? La versió cabalística de la tetractis de Pitàgoras, és el que representa amb quatre senyals en un centre. Són els centres de gravetat de tot un desenvolupament de lo que es diu l'obra de la vida. Si vostès volen interpretar i manipular la realitat científicament, aquest obra us ajuda. Llavors, aquí estan lletres. Però que sàpiguen aquestes quatre lletres que vostès veuen al centre d'aquesta roda, que és la roda de la vida, se representen amb els quatre pas de l'obra de fons d'obra. Això ho he ficat aquí, perquè quan jo vaig estar estudiant el tema de Colom, vaig descobrir una relació. Miri, la realitat són certes concèntrics. Per fer un exemple gràfic que jo he après llegint la cabra, si vostè agafa una sala i la talla, veuran que té uns espais, uns nivells. La realitat també la té. Aleshores, de la mateixa manera com la cultura obeix amb uns cicles, com diu Déu de Feu, o unes zones que van canviant de lloc i segueix una forma d'espiral, i quan ell explica el naixement de l'art romànic a partir de Sant Pere de Rodes, com s'escapa és una espiral, aquesta espiral que jo la trobo en moltes obres, com per exemple en el cas de l'Ena Lí, se'n va fer ressort, aquesta espiral fa un cercle. Com ho va veure dintre d'aquestes lleis, d'aquestes zones gravitatòries, en el que és l'espai marí. De la mateixa manera que Pichy Donatel va detectar que hi ha uns corrents que marquen el pensament de les persones, Colom, a no entendre, va detectar que també entre continent i continent existeixen aquestes espirals, aquestes ordres. Però és que més enllà, aprofitant el pensament d'Einstein, que basalment també ha estudiat una cosa, a nivell superior hi ha un altre nivell que regeix la mateixa llei, que alguns diuen que és la xifra d'art, que és 1,608, que està basat en l'altre tractis, aquesta espiral màgica, també es mou a nivell entre planeta i planeta. Entre continent i continent i a través de l'aigua es mouen unes lleis. I a nivell superior entre planeta i planeta a través de l'espai acadèmic hi ha les mateixes lleis. O sigui que quan jo estic parlant de les quatre columnes, estic parlant de la cosa científica. I si avui parlo, i amb aquesta contundència, els hi torno a repetir una altra vegada. És perquè ho ha dit Carlos López. Si tu no ho has dit un americà, jo aquestes coses no les hagués fet callar. Perquè ja m'estic cansat de que em xinaren amb el dit quan dic aquestes coses. Però com que ara ho ha dit un americà, a mi m'atreveixo a explicar cada cosa. Dintre d'aquesta altra de la vida hi ha una sefirà que és una sefirà de vida. Aquesta sefirà està relacionada amb la mare còsmica. Les verges negres no s'estan referint a la mare de Jesús, s'estan referint a una altra concepció cristiana que a partir del segle XIII ens l'han amagat. Pensin, s'està referint a la sefirà de vida. Jo no sé com ara donar una classe de càbala, però hi ha altres coses perquè no ho sé. Però sí que creguin, està relacionat amb l'arbre que jo els he ensenyat abans. Un arbre que dalt de tot té quatre columnes, que són els símbols que ens identifica els catalans. Però que sàpiguen que també està relacionat amb l'islam. I que penso que per aquí, aquest xoc de civilitzacions, si catalanegessin més, i en funció de la catalanitat, potser que podríem tenir un paper important. I jo penso que el tindrem. Aquestes quatre columnes ja les tenim amb un rei català, Gifre, objecte català. Aquestes mites, a mi m'han dit, això són llegendes. No, no, no senyor, no. Aquí al darrere d'aquestes llegendes hi ha molt simbolisme. La llegenda d'objecte català, que ara la reivindicarem també, i s'ha d'estar tant en l'interès de Ripoll, són un cavaller que es va reunir amb nou cavallers. Miri, aquests nou cavallers estan relacionats amb els tres triangles de l'arbre de la vida que jo els he ensenyat abans. I això ho hem d'ensenyar sense complexes. Abans els ja hem parlat que la cultura catalana té unes errors molt profundes. Arriba fins a caïn. Però hi ha dues maneres d'interpretar el cristianisme. I la tradició catalana que jo defenso l'interpreta basant-se en el Nou Testament. I aquest és el que defensaven els cristians, els religiosos i càtars. I en veig els que no dic que es mereixen. I escolti, les persones que ara estan parlant davant dels catalans de motius de l'Estatut, si no es diuen heretges és perquè estem en un temps laic. I per heretgen uns cremaran. Però si encara estic en aquest temps, ens ho diria. Jo els recomano que llegeixin amb molta atenció el que diu el Gènesi del capítol 9, perquè aquí és on ho he trobat, el meu entendre, i comparteixo amb vostès, i si m'he equivocat m'ho diuen, perquè estarem en contacte, aquí hi ha una lluita en aquest món, entre els pobles camites i els pobles sanites. Senyors, jo penso que la cultura catalana és una cultura camita. I amb això ho relacionem amb un concepte de cristianisme diferent del que s'ha relacionat l'espanyolisme. Jo diferencio l'Antic Testament del Nou Testament i coincideixo amb el Harold Bloom en què només es poden trobar els punts de connexió entre l'Antic Testament i el Nou Testament si ens en fa una lectura a l'hora d'hora, que aquesta és la lectura que fan els cabalistes. Algunes persones em diuen, bueno, i això es pot treure pels catalans, perquè quina antiguitat té? Doncs escolti, quan jo escrivia aquí les quatre columnes catalanes, vaig veure un notícia al diari que han trobat un dolmen, però per a més on hi havia els quatre pals catalans. Quan això va explicar una persona que no et diré com es diu, però es diré que fa 40 anys que viu a Catalunya i només parla castellà. I va dir, esto no podrà haver resultat. Bueno, escolti, no hi ha més sec, ni més sort, i aquell que no vol veure, i aquell que no vol escoltar. Nosaltres sempre hem tingut a l'escut de Barcelona les quatre pals i aquesta d'endret. Tot això està relacionat amb l'arbre que jo els he ensenyat abans de la cabra. Si pot relacionar, jo li relaciono. Però curiosament, a l'any 92, aquest escut de Barcelona que havia de portar els quatre pals van fer un logo curiós, els senyors, que durant 20 i pico d'anys o 40 anys no ens van restituir les quatre religions de Montjuïc, també van treure les quatre barres de l'escut de Barcelona. Jo penso que algú sap el que està fent. Jo penso que algú sap el que està fent quan es diu que és un escut més modern. No. Aquí també van treure el simbolisme català. A les postals de Barcelona, en temps de Franco, ja havia nascut de Barcelona les quatre parts. Ara, no són. Quan no hi ha aquest lloc, que l'hem dedicat com allà, doncs ens haurem de veure. No fa gaire que un amigó que va escoltar la bona conferència a Ripoll ha anat de viatge a Orlac. Orlac és Provença, Occitània. Allà va néixer un monjo, Gerbert d'Orlac, que era molt intel·ligent, el van portar al monestir de Ripoll. Allà va aprendre càbala, allà va aprendre moltes coses del Quimio, però no va ser el primer, ja havia de creure d'un d'això. I va arribar al papa amb el nom de Silvestre II. Aquest moment va anar a vacances allà, i si tinguem la nostra jornada, he anat allà a Orlac i he estat per repostar-se amb tantes negres. Tot el que tu vas explicar, Ripoll, ostres, com és, me fas pensar, menys mal. Perquè n'hi ha algú que hem de pensar, el que fan és tirar de la porta als braços. Nosaltres, a Barcelona, teníem una ratlla negra. Nostra senyora, la nació de la ratlla negra. No hi ha un cap postal. Mentre que els francesos estan fent publicitat de coses que no li pertoquen a la cultura de la francesa, que la llengua d'oi, sinó la llengua d'oi o la llengua promocional de Barcelona, nosaltres no solament no tenim els postals, sinó que estem complexats. Aquesta ratlla negra, amb els quatre pas catalans i la creu, serà un d'ells, de fer de la cultura. Qui li va portar? Un monjo valencià, però no valencià, d'aquestos que són espanyols, no. Un monjo valencià que parlava català. I allà està. Nosaltres ja vam blanquejar. I no fa gaire ens devíem blanquejar de la Montserrat. Jo penso que saben algú, hi ha un poder fàctic, que en dictadura i en democràcia sap el que està fent. De drets a d'esquerres que, per cert, quan han vist l'arbre de la vida, l'arbre de la vida, ja té la columna de la dreta, la columna de l'esquerra, la columna de la vida. Tot això a nivell polític jo també en sap fer d'esquerra. I perdoni que parla així, però sí, a nivell polític també es pot interpretar la rebel·lió. No solament ells l'han plantejat, sinó que a més a més ara s'han tret el nom del mar de gent. No és veritat. Els noms de les verdes negres sempre és Nostra Senyora, i Senyora fa referència al seny. I aquesta és una paraula que els castellans s'han apropiat. Per ells diuen ensenyança, tot això és una paraula que ve del català. Ho fa gaire de un article d'una universitat d'Alemanya que deia, el castellà és un dialecte del català. Jo en tinc aquest article, però no se n'ha fet publicitat. Això va sortir molt diari de demà. Per què no podem ensenyar aquestes coses aquí? A fer entre ells? Per què no ho venen a fer entre ells? Doncs no. A Barcelona tenim una empresa que és una estació de demà. Escolti, a Marsella també, i a Marsella hi ha una ratlla negra. I després, tornant al tema de Colom, que he dit abans, l'altre dia, en una conferència de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, em vaig assabentar de que quan va anar el Joan Betancur a Tenerife a descobrir les Canàries, doncs hi va anar amb una bandera, no sabem si era francès, si era espanyol, hi va anar al servei d'un poble. Però és que jo també vaig llegir un llibre que explicava sobre les llars de negres. És molt que aquest senyor de Cancún, quan va arribar a Tenerife a conquistar aquella terra per Castilla, es va trobar una que havia tingut una llars de negres. Gràcies als companys de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, una conferència que vam fer l'altre dia, m'he assabentat que els catalans hi havien estat allà abans. I també m'he donat compte d'una altra cosa, gràcies a tot això de Colom. Quan Colom va tornar a Amèrica, a part de quan tot el viatge cantava al Sal de Regina, que era un gran devot del culte a la Verge, el primer que va fer quan va anar al monestir de la Granja és anar davant, diu el llibre que he llegit, va anar davant de la imatge d'una verge del segle XII. Senyors, les imatges de les verges del segle XII totes eren negres. Les van començar a blanquejar a partir del segle XIII-XIV, quan l'estat català i l'estat espanyol es van fer aliances. Abans no eren blanques. Des del segle X, amb l'Imperador, des del segle IX fins al segle XIII, en què Catalunya, seguint la teoria de les dones civilitzadores de l'Europa, va haver un moment d'unificació, les blanques eren negres. I aquí a Girona, a la catedral romànica de Girona, hi havia una verge negra. Ara es va ficar la cadira de Carnaval. Però abans hi havia una verge negra. Com hi era la catedral de Barcelona, i com també hi és a Granja, i com també hi era a Lleida, la ciutat de Gardell, i com també hi és a Solsona i a Poblet, i com també hi és a Mont-ros i a Mont-ros, perquè té un simbolisme que ens va molt bé de manar. Ens han enderrocat les quatre columnes i ens han esborrat tots els símbols i totes les representacions de la cultura que no volen que coneguem. que és la nostra cultura. No la cultura dels catalans. Jo sóc crític de la cultura de la gent que pensa, de la gent de bona voluntat. Lluny també. Lluny, tant que tant parlant de lluny, escolti, no de lluny ara a Occitània, a veure la Verge Negra a Rocamadut, a Mallorca tenim Nostra Senyora de Dios. Verdaguer també anava de la Verge Negra. I què tenen en comú? Colom no ho sé, perquè l'he descobert tot, però lluny, Verdaguer, o Txeca Taló, que també va anar amb una Verge Negra que hi ha un rol, prop de Ripoll, i Puig i Cadafal, que també va restituir l'estandard de la Verge Negra que hi havia a Ripoll, tenien una cosa en comú. Tots eren mestres en Gai Sabé. El Gai Sabé a la Gaia Ciència és una tradició cristiana helènica. És una manera d'interpretar el cristianisme que conjunta molt bé la tradició helènica. I això no és la tradició que s'ha seguit, aquesta determinada tradició hispano-castellanista. Ells han seguit una altra tradició. Sant Jordi també té molt a veure amb aquesta tradició de Puig i Cadafal, la cultura bizantina. Ell va ficar dos Sant Jordis perquè sabia el significat. Escolti, els mags, em sembla que Catalunya havia de recuperar la foto dels mags d'Orient, perquè no eren reis, eren mags, i els mags eren cabalistes, i alquimistes com era Ramon Llull, i com era Gerastuc Saporta, i com eren molts catalans, com ens ha dit el senyor Carlos Llull. També li he dit ara amb aquest senyor, és que jo fa molts anys que dic i ningú m'ha fet cas, al contrari, jo ha fet mal. En canvi, ara que ho diu aquest senyor, espero que tinguin més respecte. Nosaltres, els catalans, també hem de recuperar la barretina al desús del rei, que no són reis, són mags. I els pacients catalans s'ha de tornar a ficar aquesta imatge que vostès veuen a mi. Els mags de gent portaven barretina, no portaven corona. I aquí he explicat una mica perquè d'aquí, que tota aquesta tradició que els explico dels pobles de l'Unió està reflectida en els Jocs Florals. Tot això que ja us estic explicant dels Jocs Florals, tot això ho van instituir els trobadors. Els trobadors, 7 trobadors, miri, el número 3, el número 7, el número 9 i el número 9 estan relacionats amb la taula. 7 trobadors es van trobar davant d'una Verge Negra a la catedral de Tolosa de Llenguadoc i van constituir allà els Jocs Florals. Una mica de respecte. Ramon Llull va guanyar un premi dels Florals i era trobador. Verdaguer, Guimarà, Costa Llobera, Boni Fontestar, Frederic Mistral, per cert, també va fer una columna a Frederic Mistral, el Puig i Cadafal que allà a Montjuïc, que jo era trobador en l'altre banc. Joan Maragall també seguia aquesta tradició i Francesc Pujols també seguia aquesta tradició. De Nostra Senyora hi ha moltes, ja els he comentat moltes. L'altre dia va haver una postal d'una Verge Negra a Puigcerdà. L'església de Puigcerdà la van enderrocar. La postal la vaig veure un dia, i vaig subint, perquè cada 15 dies hi vaig per allà. Ja no l'he vist. Tampoc hi ha la postal de les quatre grups per Barcelona. Sembla que ja els he dit, i els hi ben asseguro que hi ha un poder fàctic que continua operatiu. Hi hagi dictadura, hi hagi democràcia, el govern de dret o l'esquerra, hi ha un poder fàctic que està perdent els drets. I a mi m'interessa aquesta mentalitat. També li podria parlar d'un altre tema de l'edat mitjana, l'època que Puig i Cadafal admirava perquè va dir que durant aquella època Catalunya va ser independent. Escolti, també tenia el Sant Grial. Tot això que, i aquest Sant Grial actualment està a la catedral de València, i se'l van emportar, al fons del Manant i se'l van emportar a València. A veure, per què se'l van emportar a València? Per què no ens el tornen? Jo penso que ens hem de tornar. Si no, no vols fer catalans, que ens el tornin. El tornen allà. I això havia estat aquí a Barcelona, i està documentat. Això havia estat al Saló del Tiner, quan Martí I l'Humà. Per cert, plaça Martí I l'Humà ara és un plaça del rei. Li ha entrat el nom perquè així no es pensi que sigui el rei d'un altre país. També els volia dir que una altra cosa que ens hem esborrat és la bandera de Santa Eulària. Santa Eulària es diu Eulària, no Eulària. Ens hem canviat el nom, perquè d'aquesta manera se li treu la relació. Eulària té una interpretació. Eul vol dir la dona i d'Ària no vol dir, és arriana. O sigui, la traducció, si se li diu Eulària, seria la dona arriana, els arrians de les cates, cristians religiosos. I com que aquestes van ser considerades heretges a partir del segle XIV, quan Espanya es va començar a aliar, d'alguna manera, amb l'estat Vaticà, doncs ara hi haurà l'altre. Molta gent deia que m'havia inventat això. Bueno, he pogut trobar un llibre de Verdaguer que es titula un llibre de Santa Eulària. Menos mal. Menos mal. Gràcies al Verdaguer, ara ja no podem dir que m'ho invento. I gràcies al Hanum Blom, potser ara m'escoltaran d'una altra manera, els que m'han d'escoltar. Ens diuen que aquesta és la bandera de Santa Eulària. Doncs, senyors, Santa Eulària no és aquesta la bandera. Santa Eulària la bandera es contraia sempre a la catedral de Barcelona quan Catalunya estava en perill. i ara no la podem treure perquè s'ha perdut. Com es va perdre l'estandard de Ripoll, com continuem el calendari, es pot recollir més de l'enjut. La bandera de Santa Eulària és aquesta. I els colors que porta la samarreta del Barça no són de Suïssa, senyors. Els colors que porta la samarreta del Barça són els colors de Santa Eulària. I em penso que també s'ho hem de recuperar, perquè ens han enganyat amb tot el que podem. I ja és hora que perdem els complexos i que ens deixem de fer la polleta entre nosaltres com alguns. Què ens estem fent? O estan fent? Jo penso que havíem de recuperar sense complexos. Aquí tenim un altre símbol que ens ha retirat. Aquí tenim el Pantocràtor que està relacionat amb l'art romànic. Un art que segons el Lofeu va néixer a Catalunya. Doncs miri, senyor, aquesta posició de la mà, jo he preguntat, què vol dir això? I m'ha dit, això, no ho saps. La benedicció. No saps, això no és la benedicció. Això forma part d'un llenguatge paradístic. Aquesta posició de la mà, quan la mà va d'esquerra a dreta, fa referència a la lletra D. I és el número 2. I quan va d'esquerra a dreta, fa referència a la lletra R i fa referència a un numèric 200. Em sembla que ens hauríem de deixar de complexos i recuperar aquesta tradició i explicar l'autèntic significat d'aquestes coses. Sense complexos. Alguns se'ns diuen, com que veure la cara del cristianisme? Clar, és que existeix aquesta tradició. Aquí tenen vostè l'arbre de la vida en mig, amb totes aquestes disposicions, i aquesta forma vetllada que és present a l'art romànic, i com cada sefirà correspon a un lloc de Jesucrist. Això és la relació que hi ha entre la càbara i el cristianisme. Determinat cristianisme. I aquí està més complex el que és l'arbre de la vida, que és una cosa molt complexa, de la que avui només els hi he volgut dir, i avui sense complexes, gràcies a Halloween, que està relacionat amb la cultura, la llengua catalana i amb tota aquesta tradició que ens està amagant. Aquestes són les lletres del tetragrama. Totes elles tenen el seu significat. Numèric i de les combinacions d'aquestes quatre pals diuen que es van fer de 72 llengües sagrades de la Terra. I aquestes 72 llengües sagrades de la Terra, si la cultura catalana està relacionada amb aquest arbre, me sembla que hauríem de defensar que la nostra llengua té alguna cosa a veure amb aquestes 72. I, bueno, alguna cosa com aquesta de que ja penso, conjuntament amb el senyor de Feu, que estem vivint els moments d'un nou cicle històric, això no és gràcies que també va dir, que va ser Francesc Pujols, que va dir que el pensament català rebrota sempre sobre els senyors. Jo penso que en tot el que els he explicat avui forma part d'aquest pensament que s'està rebrotant. El que em preocupa a mi és saber si els catalans el sabem reconèixer o si el voldrem reconèixer. I ja per acabar, aquí he ficat una en el 2029, que ja veurem si serà veritat. Jo aquest moviment que entenc que estarà aquí en l'unificat en nom de l'anarquisme, però que el que he explicat abans, i al final jo penso que hem de demanar, per començar, que restitueixi les quatre columnes, com a monument homenatge als patriotes catalans, com vol la xarxa, perquè ha fet una labor intel·ligent i ho ha aprovat tothom, també però que s'expliqui el seu significat i que es torni a restituir els rajos amb la bandera catalana que hi havia darrere del Palau Nacional, que si fos possible s'ha d'intervenir Palau del Sant Jordi. I que a les fonts s'hi fiquin la música catalana. Jo espero que sàpiguin algun títol, abans d'això s'ha dit algú. I ja per acabar, em sembla que hauríem d'enterrar a tenir present que aquestes quatre columnes tenen molt a veure amb la sèrie. I ja només és més. Només serà no de tot el rei i gràcies i gràcies per la sèrie que fiquen. Jo els ben asseguro que ficar el cant de la senyora al fons de Montjuïc no val gran cosa. Jo si vol l'Ajuntament ho regalarem també. I ficar aquests corratxos, si vol l'Ajuntament de Barcelona, jo li regalo les empreses. I a més els hi pago el cafè als operaris que els vagin a regalar. Si jo no faig una pregunta, tant a soltar el cara de mi o alguna cosa, pues, les victòries alades, la cultura grega sempre representa la victòria, però té una traductura, el reeiximent. El fer realitat allò que penses, fer realitat allò que vols. La victòria alada és fer realitat tot allò que tu has estat, si em permets agafar l'arbre de la vida, no, faré una cosa nova, que no n'he parlat, que és l'escala de vida de Francesc Pujols, que pràcticament és el mateix. O sigui, hi ha una evolució, des que tenim un pensament, des que tenim una dèria o el que sigui, que segueix una evolució. Quan l'aconsegueixes, representa que ja estàs en gràcia, que diuen els cristians, o que ja has arribat a l'escala dels àngels. Francesc Pujols diu que seguim un procés que comença per el que és el món material, el món animal, el món humà, i al final, a l'última escala, està el món dels àngels, i a partir d'aquí, diu Francesc Pujols, amb molta intel·ligència, no sé el que hi ha. Però nosaltres, ell diu, només podem arribar fins a aquest nivell a través dels cinc sentits que tenim. Que si Déu ens ha donat cinc sentits, és per alguna cosa. I que no ens hem de preguntar res més, només hem de procurar arribar a aquest nivell. Arribar a tenir èxit és això, que està representat amb la victòria d'Ada, és com si Déu l'hagués proposat. És això, és guanyar, és a nivell personal, és realitzar-te a tu mateix. Per això, bueno, hi ha un detall que fa referència a dir-ho. L'altre dia, en un sopar de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, jo estava parlant amb un empresari, perquè nosaltres necessitem diners. O sigui, si algú de vostès és multimilionari i vol fer alguna aportació econòmica, li agrairem molt. Tenim moltes coses per fer a la Fundació. I nosaltres som pobres. Com tots els filòsofs, jo més pobre que ningú. Però no em queixo. Jo sempre he tingut un problema en aquesta vida. Me va ensenyar un frare franciscà, que sempre em parlava precisament de Virgili, i em va dir, a qui fa la voluntat del pare, en aquesta vida tot allò que necessita se li dona de més a més. I jo, com que vaig tenir el que necessito, doncs, miri, ho crec. El que volia comentar és que el sopar de l'altre dia va vindre un empresari. Jo l'havia de convèncer de que tenim molts projectes i parlàvem bé, escolta, volem fer un quadre sobre el 1714 i tu que tens calés, per què no fas una aportació i tal? I el farem perquè té sensibilitat catalanista, té diners, doncs sí, farà l'aportació. Però estava el sopar amb la seva senyora. I clar, parlàvem tots dos, no? I amb la senyora no li parlava de diners. De diners només parlo amb la meva senyora i expliqui a casa meva com a bona mestressa catalana del ministre, ella, i fa molt. A la senyora vam parlar de vacances. I la senyora va dir, diu, sense que sàpigues res d'aquest llibre meu, ni quines són les meves dèries, ni les meves coses, no? Va dir que havia estat de vacances al Tibet perquè li agrada molt. Diu, jo estic, diu, aquest any, diu, he estat al Tibet i vaig veure una bandera catalana. Diu, una bandera catalana al Tibet? Diu, ràpidament, no? Diu, ostres, escolta-ho bé, això, no? Diu, sí, i em va costar molt que no m'entenguessin un tros, perquè estava en un monestir allà penjant, i al final li vam donar un trosset, una bandera que tenia les quatre barres, bueno, els quatre pals, que es diuen quatre pals vermells, no?, amb el fons groc. I em portava el cotxe, va pujar el cotxe, i el cotxe era una turista holandesa d'origen xinès, i li va preguntar, on ho ha tret això? Diu, m'ho han donat, diu, ai, doncs, això li han donat, això és una bandera sagrada aquí, dels budistes. I diu, ah, doncs, què sap el que vol dir? Diu, jo és que l'he demanat perquè com que sóc català, diu, no, diu, aquí al Tíger, aquesta bandera amb els quatre pals vermells, diu, quan un monjo arriba a la santedat, que pels grecs seria això, creixes les ales, seria una manera alegòrica de dir-ho, diu, l'incinera, i llavors les cendres d'aquest, que els cristians seria el sant, haver arribat a sant, no? Doncs les fiquen en una capsa, i aquesta capsa dels que han arribat a la perfecció, la tanquen amb una cinta que té la bandera catalana, que els tibets no saben que té la bandera catalana. Però, escolta, això encaixa amb tot el que jo estic dient, perquè dintre de l'arbre de la vida, els cristians religiosos o càtars, i el mateix nom, catalènic, tot això vol dir que és arribat a la sefirà més alta de l'arbre, que és el catar. O sigui que és el mateix. Quan arribes a dalt, si s'han fixat en el de l'arbre, després de l'última sefirà, que és catar, venen les quatre barres que dic que és el que donen sort. És aquest nivell. O sigui que a tot el món està aquest simbolisme. Dit a l'Aves, dit sant, o allà al Tibet, que no sé com els hi diuen, els bodhisattvas, no sé com els hi diuen allà, no sé. Però que sàpiguis que allà també hi ha presència de la bandera catalana per representar un estat de plenitud i de perfecció. No sé si t'he contestat el que volies saber, però que sàpiguis que és això, eh?
Que passa que vol dir
purificació. Exacte. No, i és això, eh? Catar vol dir perfecte, purificació, sí senyor. Doncs a l'arbre de la vida, l'última sefirà, a vosaltres. Per això que l'altre dia em van preguntar a Ripoll, i el nom català, d'on creus que ve? Diu, ve de catalàunics, i Jo penso que sí, catalànic pot dir que català pot dir catalànic, sí. I escolti, els camps catalànics estan relacionats amb el G català, i abans ja he comentat aquest llibre que tenim aquí a Montgrón, en prop de Ripoll. Però per mi català sempre hi ha un de cata, i no és perquè sí, és perquè aquesta terra que diem com a Occitània i Catalunya també la coneixem com a Gotland, la terra dels gais. I això ho hem de dir, escolti, si era així, perquè una cosa se mor és que la cosa s'ha complexat. Jo, només i humil, penso que s'ha de ser. Però home, ha complexat, no? A lo que es diu Catalunya i Occitània, hi ha escrits que diuen Gotland, la terra dels gais. I aquesta terra s'ha de trobar el Caim, hi ha d'una sèrie de gent que a l'un no ens podem estendre més. Una cosa sí que els volia comentar per això. No sé si m'he deixat de dir alguna cosa, no sé si ja, però vull que sàpiguin que també tenim un altre complex. Un senyor, ara farà un any que va sortir aquest llibre, i em va trucar un senyor, per fer-ho tot el llibre, no m'ha sortit, al cap d'una setmana em va trucar un senyor, l'editor li va donar el telèfon perquè es va identificar, i em va dir una cosa que m'ha fet pensar, i sempre que presento el llibre, sempre ho dic. Aquest senyor em va dir, escolti, diu, l'he tocat perquè estic llegint el seu llibre, diu, però vull que sàpig que té un error. I he pensat, digue-li a aquest senyor perquè s'ha de fer una segona edició que ho rectifiqui. Dic, ah, doncs digui, gràcies, no? Diu, si diu, miri, vostè, el seu llibre, posi que el papa Silvestre II era un papa català o occità. Diu, i això està equivocat, diu, perquè he agafat l'enciclopèdia, i a l'enciclopèdia diu, Silvestre II, primer papa francès de la història. Jo li vaig dir, escolti, s'ha fixat que m'ha canviat de dir? No dic per què m'ho diu en castellà això. Home, és que estic, he agafat una enciclopèdia, dic, home, què ha fet aquesta ciutat? Diu, a Madrid, però diu del francès. Diu, vostè no sap que allà Catalunya no existeix, que és el nord-est d'Espanya. Diu, home, i què pels francesos és el sud-est de França? Dic, bueno, hem fet molt amics gràcies amb això. Però vull que sàpiguin que aquesta política d'esborrar-nos els senyals també està a l'enciclopèdia. Perquè una altra persona també va comentar amb una vida, diu, escolta, això que dius tu de la llengua vernacle, dels nacionalismes vernaclistes, això és com altres persones, quan surten notícies, que per exemple a Sud-amèrica, surten els indígenes, o els autòctons, o els vernacles, com dic jo, i estan ocupant el poder, i diuen, allò que dius tu de vernacliste, i aquell moviment que tu vas en els països de l'Ofer, s'està notant, perquè fixa't, un indígena aquí, un indígena allà, no? I doncs, bueno, doncs hi ha persones que no hi estan d'acord amb això. I em diuen, escolta, és que la llengua vernacla, he buscat a l'enciclopèdia, i aquí fiquen, llengua vernacla, he fet el castellà, i diuen, llengua vernacla, la llengua de los esclavos de Roma. Sí, no, per amor de Déu, clar que vam ser esclaus de Roma, però la llengua vernacla no és la llengua dels esclaus, és la llengua del poble oprimit. I si volem recuperar la llibertat, hem de recuperar la llengua vernacla. I en aquest sentit, jo penso que també hauríem de ser conscients, que no ens deixem enganyar, perquè a través de l'enciclopèdia ja ens estan enganyant en la definició de les paraules. Jo recordo que quan s'ha d'estudiar la democràcia, bueno, la democràcia, perdó, volia dir això que tenim. Doncs, va haver una notícia a la premsa que em va cridar l'atenció. Un cercle de defensa de jueu va demanar a l'estat espanyol que fes una carta a la Real Acadèmia Espanyola, i va demanar que canviés la definició de judiar. Escolti, els jueus no permeten que una enciclopèdia els deixi insultats. A nosaltres ens insulten i no diem res. Escolti, aquí pot dir, ja no estic entès que ja ho hem ficat, que hem ficat en algun lloc, que polaco és una cosa despectiva dels catalans. Home, no podem permetre, no podem permetre això. De la mateixa manera que ells ho detecten i ho defensen, nosaltres quan ho detecten ho hem de defensar. I ho hem de defensar sense complexes totes aquestes coses que els he explicat. Escolti, si algú veia que mostra el contrari, jo em disculparé i els tindré a veure vostès, a cada un de vostès, un per un, i després em vaig equivocar. Però mentre no m'ho demostri, el que jo els he dit té una coherència. I per tant, crec que em mereixo un respecte, i espero que ara, que ja ho ha dit el Harold Bloom, determinades persones que escoltaran això i ja saben de què va, a partir d'ara em respectin més que no pas m'ha respectat fins ara.
Bueno, bé, hauríem d'anar acabant, quan ens facin fora, doncs serà pacíficament. Moltes gràcies a tots per haver vingut i fins la propera. Fins aviat, gràcies.